Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La crisi del coronavirus podria provocar que 200 famílies sabadellenques necessitin ajuda per menjar. Aquesta és la previsió amb la qual treballa l'Ajuntament i que ha tingut en compte a l'hora de pressupostar les targetes Moneder que s'estan entregant aquesta setmana. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
De les 1.800-1.900 famílies que són usuàries del rebost tenen dret a una targeta i a més també hem previst un increment al voltant de 200 possibles altes noves que es puguin produir al llarg d'aquestes setmanes i mesos. Com a mínim per aquest dispositiu més immediat. Una altra cosa és, doncs, en els propers mesos, en funció de com avanci la situació econòmica i social en general, veure quins ajustos haurem de fer en el rebost com a tal.
El repartiment de targetes Moneder als usuaris del rebost solidari s'està fent mentre, en paral·lel, segueixen els treballs d'adequació de la pista coberta d'atletisme perquè es converteixi en l'Hospital Temporal Vallès Salut. Avui s'han adequat els espais de descans pel personal sanitari que hi treballarà i s'ha instal·lat una carpa a l'exterior per l'atenció als familiars. Tot plegat, malgrat que el nombre de persones contagiades a la ciutat s'està estabilitzant. Avui hi ha 437 persones hospitalitzades a planta, 112 a l'Hotel Verdi i 66 a l'UCI. En les últimes 24 hores, una trentena de persones han rebut l'alta, arribant ja als 383 pacients que han superat la malaltia des de l'inici de la pandèmia. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Aquesta hora tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen càlides, malgrat que avui el sol no ha fet tant acte de presència com ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Dolors Ballar, bona tarda.
Jornada marcada pels núvols avui arreu del país, una mica més a primets a l'est del territori, on predomina fins i tot el ressol, i en canvi a l'oest es mantenen i es mantindran força més compactes amb algunes precipitacions en conjunt de caràcter dispers i d'intensitat feble. També a la tarda creixerà alguna nuvolada al Pirineu i podria haver-hi algun ruixat en aquell sector del territori d'intensitat moderada. En conjunt avui amb unes temperatures que seran més baixes al centre del dia, valors que bona part del país se situaran entre els 14 i els 19 graus, més altes aquestes temperatures en aquells sectors on esperem que hi hagi més ullades de sol. De cara a demà, dia en conjunt tranquil, al matí amb algunes restes de núvols, encara podria haver alguna precipitació feble a l'oest del país, mica en mica, però s'anirà imposant l'ambient assolellat, i a la tarda algunes nuvolades a zones de muntanya, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, i en aquest sector, a l'àrea del Pirineu, podrien doncs descarregar alguns ruixats de caràcter local, precipitacions més probables a l'extrem nord del sector, sobretot a la zona de la Vall d'Aran, i localment aniran acompanyades de tempesta. Les temperatures seran més altes al migdia. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària, també la més propera a Sabadell, arran d'aquestes restriccions de mobilitat de l'estat d'alarma. Recordeu que no es pot circular per les carreteres i, de fet, a les entrades per la frontera només està permesa la circulació de transport de mercaderies. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. La crisi del coronavirus podria fer créixer el nombre de famílies usuàries del rebost solidari. El govern municipal estima que la xifra augmentarà en unes 200 noves en les pròximes setmanes, una previsió que ha portat l'executiu a incrementar la partida que es dedica a la compra d'aliments, que fins a mitjans de maig serà de 129.000 euros. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. L'allau d'ERTOs per la crisi del coronavirus aguditzarà la situació de precarietat en la qual ja viuen immerses moltes famílies de la ciutat. Una vulnerabilitat que es traduirà en que més famílies, al voltant de 200, s'assumaran al circuit del rebost solidari, que cada 15 dies distribueix lots d'aliments per garantir les necessitats bàsiques. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, diu que cal estar preparats.
Han rebut algun cas, no?, doncs, de persones que tenien aquesta necessitat, i també hi ha una part que és important, que és com l'administració pública, de preparar-nos pel que pugui venir, no? i entendre que és una situació molt, molt, molt excepcional i que, per tant, hem de tenir totes les eines al nostre abast per donar resposta a les necessitats més bàsiques de la població.
A partir d'aquesta setmana, però, el sistema de repartiment del rebost s'ha modificat. Ja no serà presencial per evitar risc de contagi entre usuaris i voluntaris. A canvi, s'estan distribuint des d'ahir unes targetes Moneder amb les quals les famílies poden anar a comprar als establiments de la cadena supermercats Capbravo, amb la qual s'ha arribat a un acord.
Llavors el que fan és suplir el lot d'aliments, no? I, per tant, el que fem és posar la quantitat que correspon al lot estàndard que haurien de rebre aquestes famílies en aquest període de temps, no? En tot cas, recordem sempre que el rebost no és l'única font, o no hauria de ser l'única font d'alimentació, i que el que fa és complementar i servir com a alimentació bàsica per a aquestes famílies que més ho necessiten, al marge que puguin tenir altre tipus de prestacions de l'Ajuntament o inclús les targetes, les beques menjador.
L'objectiu de tot plegat és continuar normalitzant la situació de les famílies usuàries del rebost, unes 1.900 actualment, i evitar així la seva estigmatització.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Continuen avançant els treballs per transformar la pista coberta d'atletisme de Catalunya en l'Hospital Temporal Vallès Salut, que donarà suport a la Corporació per Taulí en l'actual situació d'emergència sanitària. Avui els operaris estan treballant per posar el mobiliari i l'equipament necessari per habilitar la zona de descans i d'estada pels professionals sanitaris que atendran els malalts. L'equipament, amb capacitat per 240 pacients, però que podria arribar fins als 300, acollirà malalts de coronavirus, però que no estan en una situació crítica, i amb l'objectiu que els sanitaris disposin d'un espai d'esbarjo on menjar i descansar durant la seva jornada laboral, l'Ajuntament ha traslladat mobiliari d'altres equipaments tancats, com per exemple les biblioteques municipals. També són diverses les empreses privades que cediran material per adequar l'espai que s'ubicarà a la planta del soterrani d'aquesta pista. D'altra banda, continuen endavant el condicionament dels espais destinats a les persones malaltes i també s'està treballant en habilitar una carpa que serà punt d'informació pels familiars dels pacients ingressats, un espai que s'ubicarà a l'exterior de l'equipament. Les línies generals de les noves dades del coronavirus a Sabadell han consolidat una certa estabilitat. Avui dimarts hi ha 615 persones amb la malaltia a la ciutat, ubicades en diversos espais. 437 es troben a les plantes de l'edifici Taulí, 112 a l'Hotel Verdi i 66 a la unitat de cures intensives. Les altes registrades a Sabadell tornen a apropar-se a la trentena en les últimes 24 hores i ja són 383 les persones que han superat el virus. Pel que fa a les defuncions, ahir n'hi va haver 8 i ja arriben a les 188 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a la resta del país, el coronavirus ha provocat la mort de 148 persones a Catalunya en les últimes 24 hores i s'han registrat prop de 1.500 nous positius. Des de l'inici de la pandèmia ja han perdut la vida més de 2.900 persones al país i s'han contagiat per Covid-19 més de 28.300. En l'àmbit estatal, des d'ahir s'han sumat 743 defuncions més i prop de 5.500 positius, vorejant ja les 14.000 víctimes mortals i els 140.500 casos. Dades com aquestes les donem cada dia, actualitzades això sí, però què sabem del coronavirus i amb quina exactitud? Repassem el comportament del virus i de la malaltia en aquest informe del Pau Duran.
Després d'haver passat la infecció per coronavirus durant 15 dies aïllat a casa i ja reincorporat a la feina, Manel Cervantes, cap de Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, diu que per donar la malaltia per superada cal comptar 7 dies a partir de la desaparició dels símptomes. I quins són els més freqüents?
Els més freqüents són la tos i la febre, que això és molt indistingible de molts altres virus. Alguns de particulars d'aquest virus és que progressa a pneumonia amb més freqüència que altres virus com la grip. Llavors, aquesta pneumonia s'hi afegeix el dolor al pit, al respirar, i sobretot l'ofec, la sensació de falta d'aire. Encara que no sigui molt greu, quan fas una pneumonia, la sensació de falta d'aire és molt, molt freqüent.
Amb menys freqüència, només el 20% o menys dels malalts tenen nàusees i vòmits, o diarrea i mal de panxa. I encara un altre símptoma curiós, de cop deixar de notar el gust del menjar. I com es transmet el virus?
Com tots els virus respiratoris que estem acostumats a tenir, com la grip, com els virus del refredat, es transmet tossint o estornudant a prop, perquè fem un aerosol que fa probablement 2-3 metres al voltant de la boca quan tossim, i la segona part, tocant llocs contaminats. I quins són aquests? Pues tots els llocs que ha tocat a menys de 2-3 hores la persona que el té. I això què és? Pues la pròpia mà, o sigui, donant-los les mans.
Encara que sembli absurd, ens toquem la boca i el nas amb les mans molt més del que ens pensem, de manera inconscient. Cervantes creu que, a més, els usos socials marquen molt el nivell de contagis.
Nosaltres tenim una societat, especialment al sud d'Europa, que fer-se petons, donar-se la mà, és que si no abraces algú quedes malament. I això és una cosa ni bona ni dolenta, és la nostra característica social. Això als països nòrdics no passa. Als països nòrdics hi ha hagut casos, però hi ha hagut molts menys. I, bueno, fa fred, segurament això influeix, però és que, a més, tenim uns costums socials molt diferents. Estar tancats en un bar 20 persones, doncs això no és habitual en aquests llocs.
I el virus quanta estona aguanta en les superfícies, per exemple, d'aquests llocs socials?
Els virus sols no existeixen. Els virus estan sempre dins de cèl·lules, perquè si no estan dins de les cèl·lules, els virus són inviables i no es poden seguir reproduint. Però, clar, aquesta cèl·lula pot ser una cèl·lula de la mucosa respiratòria dintre d'una mica de moc, això es resseca i pot estar hores. Hi ha gent que diu 9 hores, hi ha gent que diu 20, però segurament hores. I això, amb les coses que tu has tocat amb les mans, amb el teclat del caixer automàtic, amb la barra del tren o del metro, en aquests llocs pot estar ben bé tot el dia aquell que l'has tocat.
Per eliminar-lo de la superfície es calen els elements habituals i senzills de neteja. En referència a les mascaretes de protecció, el doctor diu que són molt menys importants que el contacte amb superfícies comuns o mans. Ara suposem que ja ens vam infectar una vegada i l'hem passat. Ens podem reinfectar del coronavirus?
La impressió que hi ha per aquests ja aviat 4 mesos d'epidèmia és que això no passa. O sigui, nosaltres sabem que el coronavirus com a família, aquest i tots els altres, són virus que no deixen moltes defenses. O sigui, la gent no pot passar un refredat comú per coronavirus aquest any i d'aquí 3 mesos tornar-lo a passar. Però sembla que aquest, que és especialment fumut perquè afecta molt a les cèl·lules respiratòries baixes, també generen més reacció de defenses. I aquesta reacció probablement duri mesos. Segurament anys no, però probablement mesos sí.
Ara bé, pot passar que un cop guarits tornem a donar positiu del test. Això passa perquè aquest detecta els trossos morts del virus que encara tenim. Si no apareixen símptomes, no ens hem de preocupar. En general, les condicions extremes d'humitat i temperatura afebleixen el coronavirus, però una humitat relativa, per exemple, del 60%, influeix en la seva pervivència.
Sabadell, Catalunya, Espanya i el món no és la primera vegada que pateixen una crisi sanitària. A la història hi ha grans epidèmies de pesta, tifus o fins i tot la grip. Una grip que va fer estralls a Sabadell a les darreries de 1918. El virus va acabar infectant 2 de cada 10 sabadellencs i va provocar la mort de 146 ciutadans, cosa que va suposar un 2% del total de contagiats. I atenció, perquè entre les recomanacions de l'Ajuntament de l'època hi figurava una bona neteja de mans i l'aïllament dels malalts. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sí, les recomanacions que feia l'alcaldia de l'època ens resultarien ben familiars. Cal una bona desinfecció dels locals i dels espais on s'ajuntin molts ciutadans. Proposa també una desinfecció dels lavabos o una bona neteja del nas i la boca amb aigua de farigola i eucaliptus. El banc que planteja l'alcaldia de l'època proposa tenir les habitacions ben ventilades i escaldar les robes. Unes recomanacions que s'han fet ben virals a les xarxes. Jordi Torruella, tècnic de l'Arxiu Històric de Sabadell, n'apunta algunes raons.
Es tracta d'un seguit de recomanacions que l'alcaldia Arcardia amb R, si no és cap error, aleshores sovint ho escrivien així, doncs unes recomanacions que l'alcaldia feia arribar a la població per protegir-se de la grip i evitar-ne la seva propagació. Suposem que aquest document en concret s'ha viralitzat tant, s'ha viralitzat molt, degut a les semblances amb la situació actual, així com també potser pel català que s'escrivia aleshores.
A banda de les recomanacions, que ens poden semblar més habituals i fins i tot calcades a les que ens plantegen avui dia les autoritats sanitàries, n'hi ha d'altres que podríem dir que són més exòtiques.
També ha cridat molt l'atenció una en particular d'aquestes recomanacions, la que diu literalment que convenia l'excreta diària del tub intestinal, és a dir, doncs que calia anar bé de ventre. El curiós del cas és que hem pogut comprovar que pocs dies després de publicar-se aquest avís, a la premsa local va començar a aparèixer un anunci de les pastilles laxantes Prats. Unes pastilles que han pogut esbrinar que es fabricaven a Arenys de Mar i que es veu que eren força conegudes a l'època.
L'epidèmia de grip que va afectar la ciutat entre setembre i novembre de l'any 1918 va provocar el contagi d'un 20% de la població, és a dir, més de 6.500 sabadellencs en una ciutat que llavors tenia poc més de 30.000 habitants. El nombre total de morts va resultar ser de 146 a causa de pneumònies o bronquitis, cosa que suposa un 2% de tots els que es van contagiar amb la malaltia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La CGT denuncia que els treballadors de Correus de Sabadell estan sobreexposats a la pandèmia del coronavirus. Des del sindicat creuen que està treballant un percentatge massa alt de la plantilla. Expliquen que se'ls han ampliat els serveis a complir i consideren que no tenen capacitat de controlar el contingut de tota la paqueteria que manipulen. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'organització sindical no creu que l'empresa hi hagi la capacitat de controlar el contingut dels paquets per escàner. Juan Antonio Manjón, delegat sindical de la CGT de Correus a la província de Barcelona, diu que ara mateix està treballant el 50% de la plantilla, i això és un risc.
Que trabaja un 50% significa que es difícil cumplir con los 2 metros de distancia entre trabajador para seguir evitando contagios. Yo quiero recordar que somos el segundo colectivo con más casos positivos y bueno, después del personal sanitario a nivel estatal, y bueno, desde el principio hemos sido muy conscientes de que somos un posible elemento de transmisión.
Des del sindicat asseguren que el percentatge de treballadors raonable que hauria d'estar ara mateix al lloc de feina seria el 25%, perquè ells no volen afegir més col·lapse a la situació sanitària. El delegat pensa que davant del dubte d'un positiu en plantilla, l'empresa manté la persona treballant. A més, explica que els han ampliat els serveis que han de donar.
Se han ampliado los servicios. Recientemente creo que fue una nueva orden de 30 de marzo, se han ampliado a reparto de prensa, a reparto de cierta paquetería, en teoría vinculada con productos alimenticios, farmacéuticos y sanitarios, pero en realidad muy difícil de controlar porque quien da fe del contenido del paquete es el remitente.
Les mesures de protecció només s'han aconseguit negant-se a fer la feina. A la part de l'empresa anomenada Correus Express treballen sense equips de protecció individual. La CGT alerta que la Inspecció de Treball ha deixat d'actuar i també acusa el president de Correus de fer política.
Passant 2 minuts d'un quart de vuit, continua el degoteig de cancel·lacions de les festes majors dels barris. Avui ha estat el torn de la Creu Alta i Sant Julià. Les seves entitats veïnals s'han vist obligades a suspendre les respectives festes de barri pel coronavirus, com ja van fer els veïns del Torrent del Capellà, de la Concòrdia, Nostra Llar, Candeu i Campoamor. Els veïns argumenten que no és moment de celebracions. A més, tampoc disposen de la logística necessària per organitzar les festes durant el confinament ni el del suport econòmic dels comerciants, la majoria dels quals estan tancats des de l'inici de l'estat d'alarma. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els tallarets havien de celebrar la festa dels llamps i els trons els dies 29, 30 i 31 de maig, però tal com argumenta en Jordi Turguet, secretari de la Comissió de Festa de la Creu Alta, no hi ha ànims suficients ni mans ni mànigues per fer-la possible, a banda de la incertesa de no saber quan s'aixecaran totes les restriccions.
Nosaltres ens posem a començar a fer coses ja a la que passen les festes de Nadal. I en el moment en què ens hem trobat dies i dies i dies a casa sense poder sortir, sense poder anar, sense poder parlar, o quasi, és evident que llavors que tampoc tècnicament la pots fer. No està res a punt, m'entens? O sigui que no tenim ànims, però tampoc tenim maneres. És que encara que diguéssim, va, fem un esforç, ja em diràs com.
Turguet ha assenyalat que no tenien cap contracte signat de cara a aquests dies, però sí coses aparaulades. De manera que ara la feina serà tirar enrere les activitats que estaven organitzant. Pel que fa a buscar una altra data en el calendari per celebrar la seva gran festa, de moment són prudents i esperen veure com evolucionarà aquesta crisi. En canvi, els veïns del barri de Sant Julià, que havien de celebrar la seva festa gran els dies 17, 18 i 19 de juliol, ja han decidit que no es farà ni es buscarà cap data alternativa. Els veïns hauran d'esperar fins al pròxim any. Els organitzadors justifiquen la suspensió perquè no hi ha ànims amb 2 membres de la Junta ingressats per la Covid-19 i perquè molts comerciants han abaixat la persiana i no poden comptar amb el seu suport. N'ha parlat el president de l'Associació de Veïns de Sant Julià, Eduardo Torres.
Si los comercios están cerrados, nosotros no podemos pedir dinero, ¿no? Entonces, una fiesta a nosotros nos cuesta siempre muy cara, ¿no? A pesar de que el ayuntamiento no echa una mano, pero no es suficiente, ¿no? Y entonces, si no hay presupuesto, no podemos. No se puede, ¿no? Y el ayuntamiento ya, todas las asociaciones por aquí las están suspendiendo, ¿no? Que ser responsable y una fiesta nuestra acarrea, bueno, viene mucha gente, ¿no?
Torres ha explicat que ja tenien algunes activitats contractades, com per exemple l'orquestra, que cada any actua al barri, i que ara hauran de negociar per no tenir cap penalització atesa la situació excepcional.
Els infants de la ciutat estan fent una feina excel·lent durant el seu confinament a casa i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ho ha volgut reconèixer en un banc municipal. La batllessa diu que els pares i mares han traslladat al consistori el bon comportament dels menuts de la llar i els recorda que aquests les tasques que poden assumir.
Els pares i mares n'estan traslladant doncs, que realment estan tenint un bon comportament i sobretot el que fem en aquest banc és agrair-los les seves tasques i recordar-los també ho important que és per aquests nens i nenes de Sabadell algunes coses doncs, que hem anat dient aquests dies, no rentar-se les mans amb aigua i sabó, col·laborar amb les tasques de la llar, també ajudar els pares i les mares, trucar als avis, a les àvies, als amics i a les amigues que no se n'oblidin de poder tenir aquests moments de cura plegats.
L'alcaldessa emplaça els més petits de casa a jugar amb els germans i germanes i també amb els seus progenitors. A més, autoritza la visita del ratolí Pérez i la fada de les dents a les cases de Sabadell perquè puguin seguir repartint regals a tots els que els caigui alguna dent aquests dies. Seguim repassant més qüestions relacionades amb la crisi sanitària del coronavirus. El respirador Lightat 1, avalat mèdicament pel doctor Lluís Blanc de l'Hospital de Sabadell, ja compta amb el vistiplau de l'Agència Espanyola del Medicament. Amb l'homologació a la butxaca, la producció d'aquest element es posa en marxa. L'objectiu és que aquests respiradors arribin a les unitats de cures intensives dels hospitals per a pacients que necessiten respiració assistida. És el primer respirador que s'ha fet amb la tecnologia 3D i se suma als que ja estan fabricant l'automobilística SEAT, que va rebre l'homologació, divendres passat. Un grup d'empresaris a tot això de l'associació EO Madrid han fet arribar 4 respiradors al taulí. La donació dels aparells s'ha fet dins de la iniciativa respiradors.cat Fighting Covid-19. El govern i l'oposició analitzaran dijous en una junta de portaveus telemàtica una possible modificació pressupostària per abordar la crisi derivada del coronavirus. Concretament, s'abordarà la distribució del superàvit municipal per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia, mentre s'allarga l'estat d'alarma. L'Ajuntament continua funcionant, recordem, amb els pressupostos del 2019 prorrogats perquè no s'ha pogut fer l'aprovació definitiva dels del 2020. D'altra banda, 22 denúncies en les últimes 24 hores per part de la policia municipal. Els agents han denunciat ciutadans que no complien amb les restriccions de mobilitat. S'imposen, és a dir, només pot circular per anar a treballar. Des de la declaració de l'estat d'alarma, el 15 de març, la policia ha interposat 771 denúncies. La recollida especial de residus ja arriba a 77 residències de gent gran de 16 municipis del Vallès Occidental, entre els quals hi ha Sabadell. La recollida es fa de dilluns a dissabte, de 7 del matí a 2 del migdia, de forma separada a la resta de deixalles. Els residus, a més, també es tracten fora del CTR per evitar contagis. I un últim apunt, Mercavallès se sotmet a tasques de desinfecció per garantir la seguretat de les instal·lacions durant la pandèmia. La neteja s'està fent de forma periòdica a tot el recinte, una mesura que va acompanyada de seguretat per les persones que treballen al mercat comarcal. Amb tot, Mercavallès manté l'activitat per poder garantir l'abastiment alimentari de producte fresc als comerços de la comarca. I més enllà de Sabadell i de la comarca, també han passat més coses relacionades amb el coronavirus.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
El Consell de Ministres de dimarts que ve aprovarà la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril. El govern espanyol ha aprovat avui demanar aquesta segona pròrroga. El confinament s'allargarà en les mateixes condicions que es va fer el 14 de març perquè el decret de confinament total del 29 de març decaurà el 9 d'abril amb l'inici de la Setmana Santa. El nombre d'ERTOs presentats a Catalunya des de l'inici de la pandèmia ja supera els 85.000, deixant més de 625.000 treballadors afectats. Segons les últimes dades del Departament de Treball, el 96,1% dels expedients al·leguen una causa de forma de força major. La gran majoria de regulacions temporals de la feina es concentren a la demarcació de Barcelona, on s'han presentat el 72% dels ERTO que s'han registrat a Catalunya. Els Mossos augmentaran els controls després de detectar un augment del trànsit d'un 7% a la sortida de Barcelona i un 14% a l'entrada respecte a la setmana passada. Ho ha anunciat avui el conseller d'Interior, Miquel Buch.
Que incrementi aquesta pressió a totes les persones que decideixen trencar el confinament d'una forma irresponsable i insolidària i que es persegueixin aquestes actituds. I a la vegada també he demanat que s'iniciï un procés de treball conjunt de col·laboració amb els ajuntaments de Catalunya perquè també puguin denunciar aquestes actituds incíviques. I aquestes persones que decideixen trencar el confinament, aquestes persones que decideixen posar en risc a altres, siguin degudament sancionades.
El govern català posa en marxa la línia de préstecs per a autònoms i empreses afectats pel coronavirus. A partir de demà, l'Institut Català de les Finances podrà atorgar crèdits directament amb un límit de 700 milions d'euros. Autònoms i empreses podran demanar els préstecs per imports de com a màxim 2 milions i mig d'euros. Pimes i autònoms podran retornar el crèdit a un màxim de 5 anys amb possibilitat de carència de fins a un any. Per la resta d'empreses, el termini màxim serà de 4 anys a fins a un any de carència inclòs. I el govern impulsarà un cribatge massiu de la població per detectar el coronavirus. L'anomenat programa Orfeu preveu la realització de 170.000 testos durant 6 setmanes amb la possibilitat de seguir escalant el volum. Ho ha apuntat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Aquest programa preveu activar les màquines PCR que ja disposen els centres de recerca de Catalunya i adaptar-se per poder crear els testos necessaris per la detecció de la malaltia. En una primera fase, aquest programa ens permetrà realitzar 170.000 tests en un període de 6 setmanes, una xifra que es pot incrementar amb la posada en marxa d'una segona fase en la qual s'incorpori la capacitat de fer PCRs que ja disposen les universitats del nostre país.
Això permetrà que els serveis de salut aïllin millor els malalts, reduir les taxes d'infecció i permetre que els treballadors de serveis essencials tornin a treballar.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A poc anem coneixent algunes disciplines esportives que decideixen donar per finalitzades les seves lligues a causa del coronavirus. Una d'elles ha estat el bàsquet en cadira de rodes nacional, una decisió que afecta de ple el Global Bàsquet. El conjunt sabadellenc havia tancat la temporada regular de primera divisió en sisena posició i tenia pendent jugar al play-out. Recordem, però, que no hi havia res determinant en joc, ja que enguany no es produïen descensos. Des de l'equip es valora positivament la decisió presa per la federació i la preocupació ara rau en quan es podrà tornar a la normalitat absoluta. El tècnic de l'equip, Òscar Trigo, creu que encara queda molt perquè tot sigui com abans.
Els protocols sanitaris seran prioritaris i marcaran una mica l'esdevenir de la relació que tindrem amb els esports d'equip i hem de veure una mica com funciona. Lògicament, si la setmana que ve hi ha una vacuna, tot això, pues, estem parlant d'un altre escenari, no? Però tal com es preveu, el que portem mascaretes, el que no puguem, potser els equips no podem dormir amb habitacions compartides, seran habitacions individuals. El que no podem seure com a equip amb una mateixa taula 12-14 persones.
D'altra banda, s'ha decidit que els dos primers classificats, el Casa Murcia Getafe i el Ferrol, ascendeixin automàticament a Divisió d'Honor.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Els sabadellencs fem coses. El programa d'activitats impulsat per Ràdio Sabadell aquesta Setmana Santa per fer més lleuger el confinament oferirà demà a la tarda una sessió de receptes a la fresca. La responsable d'aquest local de cuina natural de proximitat i amb moltes opcions veganes, Marta Trias, ens ho ha avançat així.
Demà dimecres, a 6:45 de la tarda, us explicarem dues receptes fàcils que podeu fer amb una mateixa elaboració. Serà una recepta vegana i sense gluten. També us respondrem les preguntes que ens aneu fent durant el directe i les que ens vulgueu fer arribar abans. No us ho perdeu. Connecteu-vos a La Fresca Sabadell.
Aquesta serà la tercera sessió del Sabadellencs Fem Coses, que avui ha ofert un concert de la cantant Mar Fallos a través del seu compte d'Instagram i ahir una sessió de contes per adults de la mà de l'escriptor David Vilarrós. Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 7 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb els butlletins que fem en aquesta programació especial arran de l'estat d'alarma i a dos quarts de dues amb el Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.